Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. El govern de la Generalitat obre la porta a un increment de la taxa turística. El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, s'ha mostrat receptiu a estudiar un augment d'aquest impost amb la condició que es faci de manera consensuada entre el sector i les administracions. Baiget ha expressat aquesta disposició després que aquest estiu les bones xifres del turisme a Catalunya hagin tornat a posar en el punt de mira la conveniència d'incrementar la taxa que grava les pernoctacions en establiments hotelers. Recordem que Lloret de Mar és el segon municipi de Catalunya que ha ingressat més diners amb aquest impost durant el 2015. En total, més de 2,6 milions d'euros. El rànquing l'encapçala Barcelona, mentre que Salou ocupa la tercera plaça. En breus minuts valorarem aquesta possibilitat amb l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, i també amb el president del Gremi d'Hostaleria d'aquí Lloret, Enric Dotres. Abans, però, com és habitual, el que fem és desgranar la resta de contingut del programa d'avui, primer dia del mes de setembre d'aquest 2016. Josep, què hem preparat? Bon dia.
Bon dia, Maria. Donarem veu a l'actor Paco Moreno, i és que demà divendres s'estrena als cinemes la pel·lícula Cerca de tu casa. El film, que està dirigit per Eduard Cortés, compta amb un repartiment de luxe. Sílvia Pérez Cruz, Lluís Humà, Victòria Pagès i, com a actor secundari, l'intèrpret lloretenc Paco Moreno. També en el programa d'avui focalitzarem l'atenció en dos esdeveniments. El primer, el tradicional concurs de colles sardanistes. Serà aquest diumenge a la plaça de mossèn Pere Torrent. Pel que fa al segon acte, Lloret acollirà durant tot el cap de setmana el festival de música electrònica anomenat Zoom Tribut 2016. El certamen vol retre un homenatge al famós local d'oci nocturn que porta el mateix nom. Entrevistarem el president de la Unió de Colles Sardanistes de les comarques gironines, Eduard Ayats, per una banda, i el director artístic del Zoom Tribut 2016, Sergi Ribó, per una altra banda.
A més, també focalitzarem l'atenció a la previsió meteorològica en aquest mes que estrenem avui, el mes de setembre. Ens ho explicarà en Miquel Bernis. També titulars i diaris. Tot plegat al Bon Dia, Bona Hora, Eduard Lanzas, a la producció, i posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Doncs sense més preàmbuls, 8 i 3 minuts, donem pas amb Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dijous comença amb força núvols baixos que s'han format aquesta matinada en moltes comarques de Girona i de Barcelona. Núvols poc espessos que tendiran a anar-se desfent, però que han fet que la temperatura de matinada pugés més del que estava previst, i aquest matí comencem jornada amb 23 graus gairebé. Ja a Lloret de Mar, 80% d'humitat i, per tant, amb una sensació de xafogor bastant marcada. Avui esperem un dia amb predomini del sol. A poc els núvols s'aniran esqueixant i el sol s'ha d'imposar durant bona part de la jornada, amb un temps estable que predominarà la majoria dels pròxims dies. No esperem canvis durant el cap de setmana, tant demà com també durant dissabte i diumenge el sol ha de predominar i ho seguirà fent, de fet, durant l'inici de la setmana que ve. Hi ha poques possibilitats de pluges en aquest primer tram del mes de setembre. Només, en tot cas, de cara al cap de setmana augmentaran les possibilitats de xàfecs al Pirineu entre dissabte i diumenge, però tampoc seran tempestes especialment extenses, sinó més aviat localitzades i puntuals. També destaquem que aquest cap de setmana bufarà una mica de vent de garbí, sobretot de cara a diumenge es pot deixar sentir moderat, i de fet farà que les temperatures s'enfilin encara més. Esperem un cap de setmana de moltíssima calor per ser mes de setembre, un cap de setmana amb temperatures caniculars de ple estiu, màximes de fins a 30 graus a la mateixa línia de la costa, sobretot entre diumenge i dimarts, que ha de ser el període de més calor en el qual els termòmetres marquin els valors més alts. També costarà més de dormir, les temperatures nocturnes també pujaran més, mínimes de 22-23 graus es faran freqüents aquests pròxims dies, i per tant entrem al setembre encara ben immersos i ben instal·lats en la calor de ple estiu.
del temps, passem als titulars. I ho fem quan són les 8 i 5 del matí per començar destacant el que és la notícia del dia arreu de l'Estat, i és que el Congrés ha rebutjat la investidura de Mariano Rajoy amb 180 vots en contra i 170 a favor.
El president del govern en funcions només ha rebut el suport del Partit Popular, Ciutadans i Coalició Canària. En total, 6 diputats menys del que necessitava. Divendres hi haurà la segona votació de la investidura, per a la qual Rajoy només necessita obtenir més vots a favor que en contra.
Veurem què és el que passa demà divendres. D'altra banda, el Partit Demòcrata Català ja té a punt la querella contra el ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, pel cas d'Alfonso.
Francesc Homs ha anunciat que en el debat d'investidura que la presentaran avui mateix. El cas fa referència a les converses entre el ministre i l'aleshores director de l'Oficina Antifrau de la Generalitat, Daniel de Alfonso, en què haurien maquinat campanyes de desprestigi contra polítics catalans.
També en el debat d'investidura d'aquest dimecres, Mariano Rajoy ha desvelat la data de la signatura de la pau entre les FARC i el govern colombià.
El candidat popular ha dit que serà el 26 de desembre i l'anunci ha provocat sorpresa a Colòmbia perquè encara no se'n sabia la data.
Més notícies. El Senat brasiler aprova la destitució de la presidenta Dilma Rousseff amb 61 vots a favor i 20 en contra.
Aquesta decisió confirma com a president del país Michel Temer, que continuarà en el poder fins a l'1 de gener de 2019. La presidenta cessada ha estat declarada culpable d'un crim de responsabilitat en què va incórrer quan va ordenar un augment de la despesa pública en plena campanya per a la seva reelecció l'any 2014, sense la necessària autorització del Congrés.
També en política internacional, el govern de Corea del Nord ha executat el viceprimer ministre i ministre d'Educació, Kim Jong-jin.
En una nova purga del règim de Pyongyang, el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ordenat l'execució del funcionari amb un tret el juliol passat, juntament amb un alt càrrec d'afers intercoreans. L'acusava de ser antipartit i agitador antirevolucionari.
Recordem que al maig de l'any passat, el règim de Kim Jong-un ja va fer executar el ministre de Defensa.
En aquella ocasió va ser per haver-se adormit en un acte públic.
Seguim amb una notícia econòmica. Es confirma la bona marxa del mercat immobiliari. La firma d'hipoteques va pujar un 51% al juny.
El balanç de gener a juny també és positiu, amb un increment del nombre d'hipoteques del 24%. L'import d'aquests préstecs també s'ha disparat i s'ha situat en els 134.000 euros de mitjana.
En plana de societat, envien a presó un lladre per cometre 3 atracaments a punta de ganivet a Girona i apunyalar una de les víctimes al braç i a la cama.
El delinqüent abordava persones pel carrer i les amenaçava per emportar-se bosses de mà, mòbils i diners. El detingut és un veí de Sant Joan de Mollet, de 36 anys, amb antecedents.
Tanquen la platja Ducata per la presència de tintureres.
Els banyistes les han pogut veure des de la mateixa sorra perquè s'han acostat molt i de seguida s'ha aixecat la bandera vermella i s'hi ha prohibit el bany.
Una setantena d'efectius busquen a Lleida un home de 49 anys desaparegut fa 15 dies.
Segons els Mossos, aquesta recerca és un pas més en la fase d'investigació d'aquesta desaparició que va ser denunciada per familiars de l'home. De moment, no es descarta cap hipòtesi sobre les causes de la desaparició el passat dia 15 d'agost.
També és notícia que Estat Islàmic ha anunciat la mort d'un dels seus principals líders, el sirià i portaveu del grup, Mohamed Al-Adnani.
Segons aquestes fonts, Al-Adnani ha mort mentre supervisava les operacions de les seves tropes a Alep, al nord de Síria. El Pentàgon reconeix haver fet un atac selectiu a Alep en què podria haver mort el jihadista.
En plana cultural, temporada alta presenta 100 espectacles amb 30 muntatges internacionals, 29 produccions pròpies i 33 estrenes absolutes.
El Festival de Girona, que té un pressupost de 3 milions d'euros, aixeca el taló el 30 de setembre. Aquest any la programació s'ha fet sobre dos pilars: una programació internacional potent, que barreja els noms dels grans mestres amb les noves apostes, i un suport clar a l'autoria catalana.
També de l'àmbit cultural, destacar que la cantant Selena Gómez, de 24 anys, deixa temporalment el món de l'espectacle per problemes de salut.
En un comunicat explica que tot plegat seria conseqüència del lupus, una malaltia autoimmune que li van diagnosticar ara fa 2 anys. La cantant sorgida de la factoria Disney ha anunciat que té atacs de pànic i depressió des que li van diagnosticar el lupus.
En esports, l'Espanyol esprem el temps del mercat d'estiu, 3 fitxatges i 4 sortides d'última hora.
Les oficines de Cornellà al Prat han tret fum aquest dimecres, últim dia del mercat d'estiu. En una sola tarda i a contrarrellotge, el club ha fitxat el porter Diego López, el central mexicà Diego Reyes i un vell conegut, Álvaro Vázquez, un jugador format a la disciplina perica. Marxen, però, Álvaro González, Pau López, Àlex Fernández i Miquel Chiani.
I, d'altra banda, Jennifer Pareja, referent del waterpolo català, es retira als 32 anys.
La jugadora d'Olot, que no va ser inclosa en la selecció espanyola que va anar als Jocs de Rio, deixa l'esport d'elit amb un currículum difícilment igualable. 4 copes d'Europa, 9 lligues i 6 copes de la reina amb el Club Natació Sabadell i amb la selecció espanyola una medalla de plata als Jocs de Londres i medalla d'or al Mundial de Barcelona i a l'Europeu de Budapest.
I el rellotge ens marca ara mateix les 8 i 11.
Parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido. Es aplicable tanto a mujeres como en hombres. Y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila de Blanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'ha convocat un procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic mitjà o tècnica mitjana de ciències mediambientals. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, a la planta baixa de l'Ajuntament, fins al dimarts 13 de setembre. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'OIAC.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Tothom en guàrdia. Arriba Scaramouche. El nou musical de Degoll de Gom amb 18 actors, 10 músics en directe i música del compositor de Maricel, Albert Guinovart. Scaramouche, una comèdia d'amor, aventures i revolució. A partir del 23 de setembre al Teatre Victòria. Viu la llegenda amb Scaramouche.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
Un cafè, una infusió o un refresc, un entrepà, un crep o un pastís, els millors productes de fleca i cafeteria a P de Pa. Un espai creat per a tu, a P de Pa, com a casa. P de Pa. Ens trobareu a la Rambla de Romà Bernès 8, a l'Avinguda de Vidreda 6 i el Rieral, a l'Avinguda de Josep Pla i Casadevall 12.
Quan es pon el sol, es desperten les ànimes del passat. Aquest diumenge 4 de setembre, A 2:15 de la nit, participa a la visita teatralitzada al cementiri modernista de Lloret. Un recorregut nocturn en què una sèrie d'ànimes de diferents personatges relacionats amb Lloret et guiaran a través de la història del cementiri. Activitat gratuïta amb places limitades. Es recomana reserva prèvia al Museu del Mar, punt de trobada a l'accés principal del cementiri.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Un 1:15 del matí, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Molt bon dia a tothom en aquest dijous 1 de setembre, en què comencem parlant de turisme, perquè el govern de la Generalitat obre la porta a un increment de la taxa turística. El conseller d'Empresa, Jordi Baiget, argumenta que l'augment hauria de ser consensuat entre el govern i el sector.
Recordem que Lloret de Mar és el segon municipi de Catalunya que ha ingressat més diners amb aquest impost durant el 2015, en total més de 2,6 milions d'euros. El rànquing l'encapçala Barcelona, mentre que Salou ocupa la tercera plaça.
Les declaracions del conseller Baiget arriben quan recentment s'han conegut les dades d'ocupació del mes d'agost. A la Costa Brava Sud s'ha fregat entre el 90% i el ple absolut, segons dades de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona. Recordem que Catalunya ha millorat els registres de l'any passat. Aspectes com el bon temps, la inseguretat en altres països i les bones campanyes de promoció justifiquen els resultats positius del sector. Tot seguit, volem copsar el posicionament de l'Ajuntament davant d'aquesta qüestió, d'aquesta possibilitat d'incrementar la taxa turística. Per això al telèfon ens acompanya l'alcalde Jaume Dolçat. Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs com valora la possibilitat d'incrementar la taxa turística?
Doncs és una possibilitat complicada, si més no complicada, per una destinació de sol i platja, com és el cas nostre de Lloret de Mar, i que, com molt bé heu dit, som la segona destinació del país que més recapta, per tant fem una gran aportació en aquest cas, en aquest impost que té la Generalitat. Doncs per nosaltres seria complicat, perquè tot el que sigui encarir via impostos els paquets vacacionals o els allotjaments turístics en aquest cas, resta competitivitat a la Lloret de Mar versus altres mercats que no tinguin aquesta taxa, com poden ser altres comunitats autònomes espanyoles, és a dir, destinacions de sol i platja de la resta d'Espanya, si Balears, del litoral o Canàries, o també de la Ribera Mediterrània, si Turquia, Egipte o molts altres. Per tant, en aquest sentit, hi ha la vessant de que, evidentment, com que un 30% reverteix sobre l'Ajuntament de tot aquest impost, doncs ja és positiu, però veiem que restaria competitivitat i seria molt complicat.
Uh-huh. Per tant, en principi, creu que no es tirarà endavant aquesta idea?
Crec que no, perquè el conseller deia fa pocs dies doncs, que, a més ho deia, crec que amb un to bastant de conversa i no eren unes declaracions formals, deia que buscarien el consens amb el sector, i buscar el consens amb el sector amb això, ja dic, amb les destinacions de sol i platja és molt complicat. Una altra cosa és Barcelona ciutat. L'altre dia també escoltava una comparativa, els impostos que paga les taxes, diguem, per locals o de la zona, no? per tenir una o per estar dormint a Nova York eren molt més altes. Hi ha una taxa de la ciutat de no sé si eren $8, hi ha una taxa de l'estat de Nova York de no sé si eren 11, és a dir, comparativament parlant, Barcelona podria o tindria marge de creixement perquè és una destinació molt diferent, perquè és una destinació global i perquè juga una altra lliga. Però, com m'he dit, pels que ens dediquem al sol i platja seria un cop dur i, per tant, si la intenció del conseller és buscar el consens, crec que li serà difícil trobar-lo en totes aquelles destinacions de la Costa Brava, Costa Daurada o Costa de Barcelona.
Uh-huh. Doncs recollim la seva opinió. D'altra banda, la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines anunciava que a la Costa Brava Sud durant el mes d'agost s'ha fregat el 90%, amb alguns dies fins i tot en què s'ha penjat el cartell de complet. Quina lectura en fa? Està d'acord amb aquestes valoracions? Les comparteix?
Sí, la veritat és que la percepció, encara no tenim les dades oficials, jo també llegia les declaracions que feien la gent de la Federació d'Hostaleria de Girona, ella doncs que sobretot a la Costa Brava Sud i Centre havien fregat la plena ocupació, parlava una mica menys ocupació al nord, a l'Empordà, a la zona d'Empordà, a les cases rurals de l'interior doncs també parlaven amb bones xifres, però pel cas que ens ocupa, home, la percepció ha estat de plena ocupació per segon estiu consecutiu. L'estiu passat també vam tenir un agost molt, molt potent. Segurament la idea no és tenir, és a dir, això ja ho sabem que ho podem fer, o si el temps ens acompanya i seguim fent bona promoció, com bé dèieu a l'entrada, les ocupacions de l'agost són bones. El que ens hem de preocupar és doncs complementar-ho amb la resta de mesos, com el juliol, com el setembre, com el juny. Evidentment no volem perdre l'agost, no volem perdre l'ocupació, ha estat molt bona, però sempre i quan el temps ens respecti, i com també bé dèieu, la situació geopolítica a l'exterior, doncs en aquest cas també ha jugat a favor de destinacions com Lloret de Mar, que Egipte o que Turquia les coses no siguin fàcils, no és una cosa que busquem, és un factor extern que ens ve sobreposat, però en aquest cas ens beneficia doncs, que a altres llocs del món succeeixin coses o que hi hagi una certa inestabilitat. La gent el que acaba buscant és destinacions turístiques segures, i en aquest cas la percepció és que Lloret de Mar i la Costa Brava és una destinació turística segura. Per tant, compartim aquestes estimacions de que ens hem mogut entre el 90% i gairebé la plena ocupació durant el mes d'agost.
Tot i així també comentava Marina Figueres de la Federació que la despesa no està millorant tant com potser l'ocupació, no? El percentatge no és tant, sí que es fa més despesa al turista però no com en temps anteriors. Això també s'hauria de treballar?
Aquest ha de ser el repte, hem de mirar de millorar la rentabilitat tant d'allotjaments com de la resta. També aquí depèn de la tipologia de clients. El client nacional o el client català i de la resta de l'estat espanyol té un consum mitjà per dia més baix que, per exemple, un client rus. Els clients russos han baixat, hem cobert aquest forat, ha baixat des dels darrers 5 anys, no? En aquest darrer any no ens ha ofert cap baixada, però bueno, ens hem mantingut baixos, diguem, en comparatives a clients russos de fa 4 o 5 anys que n'hi havia molts més. Per tant, canvies un tipus de client per un altre, però la despesa mitjana que fa un tipus de client no és exactament la que fa un altre. Per tant, aquí sí que tenim marge de millora, en millorar les rentabilitats i en millorar la despesa mitjana diària. Podria estar d'acord, encara ens falten dades oficials, però podria ser que la despesa mitjana no hagi crescut en els termes que creiem que hauria de ser.
I com es presenta el mes de setembre?
Aquí també serà bastant depenent del temps. Pel que sembla, aquest primer cap de setmana anunciaven un temps espectacular. En els darrers 3 anys, 2-3 anys, al setembre s'han estat molt bons. Jo tinc aquesta teoria de que climatològicament les temporades es mouen enrere. Costa més el maig i el juny, no fa tanta calor, però al setembre i fins i tot a l'octubre, tots tenim aquella imatge, no?, d'aquests darrers 2-3 anys que hem pogut anar a la platja a finals d'octubre amb una tranquil·litat absoluta, perquè hi ha molt poca gent, però fent un temps gairebé plenament estival. Jo crec que vindrà un setembre molt, molt bo, molt complet, ens ajudarà molt a complementar doncs, aquesta temporada, i l'octubre, vull recordar, l'octubre de l'any passat també va ser l'octubre molt bo, i per tant, si som capaços de mantenir aquests índexs de setembre i octubre de turistes a Lloret de Mar, doncs podrem dir que haurà estat una molt bona temporada, però haurem d'esperar.
Doncs esperem que així sigui. En tot cas, agrair aquesta entrevista a Jaume Dolçat, alcalde de Lloret i també responsable de l'àrea de turisme. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
A la vostra disposició, bon dia.
I tot seguit valorem aquestes dades amb el president del Gremi d'Hostaleria, Enric Dotres, a qui saludem a 7 minuts per 9:15. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Doncs li preguntem el mateix que preguntàvem a l'alcalde. Primer de tot, què li sembla la idea d'incrementar la taxa turística?
Bé, la idea d'incrementar la taxa turística, quan es parla en gener i en global per tot Catalunya, ens sembla molt malament. Des d'un inici de la creació de la taxa, sempre des dels sectors, sobretot de costa i també de l'interior a nivell de muntanya, es va demanar que es diferenciés molt el que era Barcelona ciutat del que era la resta de Catalunya. Quan es parla de que molts països la tenen i tots aquests parlants discursos, és cert, però són sempre a ciutats i capitals principals de turístiques i no a zones, a comunitats autònomes o països com Catalunya, i posada a nivell global per tots igual. No és lògic ni té sentit de cap mena.
Però, per tant, diguéssim que no sembla bé al sector ni tan sols la que hi ha ara de taxa turística.
La que hi ara sempre hem dit i considerem que hauria de ser, i així ho havíem demanat sempre, hauria de ser percentual. No és el mateix un client que paga 150 euros, 200 euros per una habitació, que un client en baixa temporada, com en aquí, que en moltes ocasions en paga 25-30 euros, el percentatge d'esforç per la butxaca del client és totalment desproporcionat a la costa de que Barcelona ciutat. És tan senzill com aplicar aquest sentit comú. Per veure que és incoherent.
En tot cas, deia el conseller Baiget que caldria un consens entre govern i sector turístic. Creu que, per tant, no s'arribarà a aquest acord i que la taxa es mantindrà tal com està, no s'incrementarà?
Bé, això ho veurem, no? Aquest tema de vegades dels consens depèn amb qui s'acabi parlant, amb qui s'acabi pactant, i són coses que tots els hem viscut i són una mica relatives sempre.
Doncs veurem com evoluciona. En tot cas, volíem copsar l'opinió del sector hoteler de Lloret, que veiem que evidentment està de manera contundent en contra d'aquest increment de la taxa. I d'altra banda, també ens agradaria preguntar-li per les declaracions que va fer la Federació d'Hostaleria de Girona, que deia que a l'agost hi ha hagut una ocupació entre el 90 i el 100%. Aquí a Lloret es compartirien aquestes dades?
Bé, un cop més, nosaltres com a Lloret en si recordem que no tenim les dades recollides oficials, amb la qual són, bueno, són estimacions, considerem, perquè no oblidem que agost es va acabar ahir i avui és 1 de setembre. Dit això, en el que hem copsat, amb les converses que hem tingut, el que hem vist, en molts moments sí que s'ha arribat en aquest 100%. Podríem parlar d'aquesta mitja, pot ser un 90, pot ser un 87, pot ser un 92. Aquesta mitja de força ocupació, el que sí nosaltres copsem és que aquest fort d'agost cada cop és més curt, cada cop són menys dies, molt intensos, en el qual, doncs, si poguéssim triar, ens agradaria tota aquesta gran afluència que tenim aquests 15 dies, 18 dies forts, intensos d'agost, els poguéssim repartir una mica, sobretot abans i també una mica després, però bé, la gent té les vacances quan les té i amb això, que com a mínim duri així, no? Però és una llàstima aquesta intensitat d'aquests dies i no poder-ho repartir.
I quines sensacions hi ha de cara al setembre?
Bé, les sensacions de cara al setembre, si el temps ens acompanya, com ja hem dit en alguna altra ocasió, són bones. A nivell de públic de turoperació hi ha força reserva confirmada. A nivell dels clients, podríem dir, de portals online, doncs dependrà una mica de com vagi evolucionant el temps. Aquesta primera setmana ha sigut més fluixa del que s'esperava. Ja passa, ja acostuma a passar també, i ara esperem una mica que això vagi remuntant. Hi ha aquest, entre que la gent torna a treballar i els que comencen vacances, moltes vegades tenim aquesta setmana que li diem una mica tonta, no? Esperem que quedi només amb aquesta setmana i que la resta de setembre es confirmi una mica com es preveia i sigui un bon setembre com ha sigut els últims anys.
Doncs esperem que així sigui, que sigui un bon setembre, i en tot cas, com vostè diu sempre, fins que no tanquen la temporada no li agrada fer valoracions. Per tant, esperem que quan acabi la temporada puguem fer una valoració amb les dades a davant i veure com ha anat tot plegat. Enric Dotres, president del Gremi d'Hostaleria, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora, i molt bon dia.
Molt bon dia a tots i gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Un minut i pocs segons per arribar a 8:45. Deixem de banda el turisme i parlem ara de cultura, perquè demà s'estrena als cinemes la pel·lícula Cerca de tu casa. El film, que està dirigit per Eduard Cortés, compta amb un repartiment de luxe. Sílvia Pérez Cruz, Lluís Omar, Victòria Pagès i, com a actor secundari, amb un paper de repartiment, el lloretenc Paco Moreno.
Es tracta d'un drama de gènere musical sobre els desnonaments i les seves conseqüències des del punt de vista emocional, familiar i personal. Moreno encarna un carnisser que rep la visita d'un dels protagonistes, volien dir.
Tot i que demà es projectarà a les principals sales del país, avui dijous es farà la preestrena. Una persona que de ben segur no se la perdrà és el mateix Paco Moreno, i el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com s'ha previst la preestrena d'avui? Què és el que es farà?
Doncs mira, aquesta nit ens han convidat al Cinemas Fenòmena de Barcelona, que és una sala emblemàtica i tal, i bé, doncs avui a les 10 ens han citat allà els actors, el productor i tota la gent que participa a la pel·lícula, i a veure-la, que ja tinc moltes ganes de veure-la.
Hi ha nervis?
Una miqueta sí, tot i que ja l'he vist, he vist un trosset de la meva part, sobretot perquè hem estat doblant en català per TV3, però sí, sí, tinc ganes de veure tot el conjunt de la pel·lícula.
Hi ha molta diferència quan estàs rodant i després quan veus el resultat? És a dir, sorprèn a vegades?
Doncs una mica sí, perquè normalment als actors ens agrada poc veure'ns a pantalla per por, però clar, moltes vegades quan hi hem rodat estem esperant aquell moment per veure com ha quedat i si les seqüències que hem gravat estan bé i si tenim la interpretació bona i que estigui bé, saps? Per no decepcionar el públic.
Uh-huh. I comentaves que l'heu doblat en català. És la primera vegada que fas doblatge o ja n'havies fet?
No, no, hi ha un parell de pel·lícules o tres, per exemple va ser Qui mató a Bambi, que també la vam doblar en català perquè és una pel·lícula on també coproduïa TV3, i una altra pel·lícula era El cuerpo i Rec3 també, les hem doblat al català i normalment intenten que si els actors, els mateixos actors, ho poden doblar al català, doncs les doblem nosaltres.
És fàcil?
La veritat és que no, és una de les, per mi, la professió de doblador de cinema és una de les més difícils i cada vegada que em toca doblar-me és un repte. De fet, aquesta última vegada, a la pel·lícula de Cerca de tu casa, tinc una seqüència amb l'Ivan Massaguer, bastant llargueta, perquè jo faig de carnisser, de barri, i la seqüència és una mica llargueta i vaig tenir una miqueta de por perquè, clar, doblar el català no és fàcil. O sigui, fer doblatge ja no és que sigui doblar el català, sinó fer doblatge.
Uh-huh. Doncs en tot cas podrem veure aquesta pel·lícula també en català, però de moment aquest divendres s'estrena Cerca de tu casa als cinemes. Parla'ns de la pel·lícula en si, què és el que explica?
Doncs mira, la pel·lícula reflexa tot el món dels desnonaments, sobretot a la part del 2007, que va començar molt fort, on la gent patia molt els desnonaments i tenia molta vergonya a presentar-ho en societat, el que li estava passant. I la pel·lícula és un musical que situa una família jove que han comprat un pis, no el poden pagar i els hi comencen a passar coses perquè no hi ha feina, no poden pagar, han de marxar a viure a casa dels pares. És a dir, és una pel·lícula molt social que reflexa molt la societat catalana i espanyola de lo que ha anat passant fins ara amb el món dels desnonaments.
I musical?
I és un musical, sí, sí. És un musical on la protagonista és la Sílvia Pérez Cruz, amb coreografies de la Sol Picó, i és una pel·lícula que a mesura que va avançant la trama, doncs hi ha música, hi ha una cançó molt famosa que es farà molt famosa, ja veureu, que es diu No hay tanto pan, que ja es comença a conèixer una miqueta, i ja t'he dit, crec que és una pel·lícula que té unes expectatives molt altes en quan la gent la vagi a veure-la i vegi el que està passant.
Podem dir que és un drama o quina va ser?
Bueno, és una mica drama, no? Veure com que li ha passat a part de la societat catalana i espanyola amb tot això de les hipoteques i tal, però bueno, hi ha una part musical que jo crec que és la part que fa veure l'esperança que hi ha per sortir de tot això.
Uh-huh. I ens comentaves que el teu paper és el d'un carnisser. Apareixes en una seqüència de la pel·lícula?
Sí, apareixo, tinc un petit paper de reparto, de repart, i sóc el carnisser del barri on un dels protagonistes, que és l'Ivan Massaguer, em vol vendre una sèrie d'aparatejos que no valen per res, però que ell necessita vendre per poder pagar aquesta hipoteca i avançar perquè no li treguin el pis.
Uh-huh. Doncs estem ja nerviosos per poder veure aquest treball de Paco Moreno. Com ha estat l'experiència de treballar al costat d'un actor tan rellevant com és Ivan Massaguer?
L'experiència molt bona, perquè a veure, és un noi que té molta experiència en televisió i en cinema també bastant. Llavors, tu com a actor intentes sempre impregnar-te de tot el que... de com treballen per després tu també aplicar-ho i estar... Et fa estar molt atent, molt, molt a tope per no decepcionar el que hi tens davant.
Doncs veurem aquest resultat a partir de demà als cinemes. Avui aquesta preestrena a Barcelona, Paco Moreno, esperem que vagi molt bé, que t'agradi molt la pel·lícula i que també ens agradi a tots els que l'anem a veure a partir de demà als cinemes de tot l'estat. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies, bon dia.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Dos quarts i sis minuts de nou.
La previsió meteorològica.
En Miquel Bernis ens fa arribar tots els detalls de la previsió del temps per les properes hores i propers dies. Miquel, quan vulguis, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia amb predomini del sol. A poc els núvols s'aniran esqueixant i el sol s'ha d'imposar durant bona part de la jornada, amb un temps estable que predominarà la majoria dels pròxims dies. No esperem canvis durant el cap de setmana, tant demà com també durant dissabte i diumenge el sol ha de predominar i ho seguirà fent, de fet, durant l'inici de la setmana que ve. Hi ha poques possibilitats de pluges en aquest primer tram del mes de setembre. Només, en tot cas, de cara al cap de setmana augmentaran les possibilitats de xàfecs al Pirineu entre dissabte i diumenge, però tampoc seran tempestes especialment extenses, sinó més aviat localitzades i puntuals. També destaquem que aquest cap de setmana bufarà una mica de vent de garbí, sobretot de cara a diumenge, es pot deixar sentir moderat i de fet farà que les temperatures s'enfilin encara més. Esperem un cap de setmana de moltíssima calor per ser mes de setembre, un cap de setmana amb temperatures caniculars de ple estiu, màximes de fins a 30 graus a la mateixa línia de la costa, sobretot entre diumenge i dimarts, que ha de ser el període de més calor en el qual els termòmetres marquin els valors més alts. També costarà més de dormir, les temperatures nocturnes també pujaran més, mínimes de 22-23 graus es faran freqüents aquests pròxims dies i, per tant, entrem al setembre encara ben immersos i ben instal·lats en la calor de ple estiu.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs passem pel quiosc i mirem què diuen els diaris. Temporada Alta celebra 25 anys amb 100 obres. Ho destaquen a la seva portada El Punt Avui i El Diari de Girona, que expliquen que el festival oferirà del 30 de setembre al 4 de desembre 33 estrenes absolutes i 30 espectacles internacionals. El Festival de Girona i Salt obre obert a altres localitats, ha programat 61 propostes d'autoria catalana. Podeu ampliar aquesta informació, com dèiem, tant al Punt com al Diari de Girona. I aquest últim també destaca en portada que l'audiència cita un general rus com a líder d'una xarxa mafiosa de la Costa Brava. Es tracta d'una peça separada de l'Audiència Nacional sobre el cas Clotilde. L'organització estava perfectament estructurada entorn de Lloret de Mar. D'altra banda, la policia de Roses comissa més de 6.000 productes del Top Manta aquest estiu. Agricultura estudiarà compensar els caçadors per les batudes. Les hipoteques han crescut a Girona un 77% durant l'últim any. També es fa ressò a la seva portada al Diari de Girona d'una de les notícies que d'aquí uns moments ens comentarà segurament en Josep, que apareix a tots els diaris, i és que Rajoy perd la primera votació després d'un tens debat a la sessió d'investidura. Les diferències amb el PSOE deixen la presidència en l'aire fins després de les eleccions basques i gallegues. Esquerra i PDC animen Sánchez a presentar la seva candidatura si accepta un referèndum per Catalunya. I també explica el diari de Girona a la seva portada que el correbou de Vidreres és el futur objectiu dels antitaurins. I en esports, el Girona tanca la plantilla amb l'alta de luxe de Càmara. Arriba cedit pel Barça, mentre Javi Álamos se'n va a l'Osasuna. En esports, en canvi, la notícia del dia segons el Punt és que aplega una llegenda, Jennifer Pareja. L'olotina, que va ser subcampiona olímpica a Londres 2012 i proclamada millor jugadora del món el 2013, es retira després de més d'una dècada en l'elit internacional. També en futbol, en un titular més petit, destaca doncs, el fitxatge de Càmara en el Girona. Però en bateria de titulars llegim en el Punt que la pensió mitjana a Girona és de 825 euros, que el Museu d'Olot presenta el Miquel Blai més olotí, Poma de Girona exporta més i a un preu més alt, els senglars provoquen greus pèrdues als vinyaters i finalment a Santa Cristina d'Aro neguit per l'ocupació il·legal d'habitatges.
Doncs, en efecte, els diaris d'avui parlen sobre Sánchez i Mariano Rajoy. Agafem aquests fulls dels diaris i comencem a llegir. Titulars que van sempre en aquesta línia. El periódico. Espanya s'instal·la en el desgovern. El País. El cop de porta sense alternativa de Sánchez aboca a eleccions. Diari El Mundo. El cop de porta de Sánchez aboca a unes terceres eleccions. La Razón. 84 vegades no. El diari ABC. El PSOE manté el bloqueig a Espanya. El diari Ara. No. Primera part. I La Vanguardia titula la seva portada Sánchez tanca més portes i acosta les eleccions.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs ho veiem a la portada del diari de Girona. Un jutge cita a declarar un general rus per liderar una xarxa mafiosa a la Costa Brava. Diu la notícia, que podeu llegir a la pàgina 8 d'aquest rotatiu, que és una peça separada de l'Audiència Nacional sobre el cas Clotilde, d'una organització estructurada entorn de Lloret. El jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, ha citat a declarar el 20 d'octubre com a investigats el general rus Víctor Kanaikine, així com els seus compatriotes Sergei Nalimov i Andrei Zinchenko, com a líders d'una xarxa mafiosa que blanquejava diners a la Costa Brava. El magistrat va obrir una peça separada per localitzar aquestes tres persones quan va processar el rus Andrei Petrov, el seu pare Boris Petrov i set persones més de nacionalitat russa i espanyola per pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Explica la notícia que Petrov està en llibertat amb fiança de 80.000 euros des del 15 de gener i va ser detingut a l'anomenada Operació Clotilde, en la qual també va ser arrestat l'exalcalde de Lloret i exdiputat de Convergència, Xavier Crespo. Com que Crespo era un aforat per la seva condició de diputat al Parlament, Velasco es va inhibir a favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Després de processar les persones implicades en el cas Clotilde, el jutge va optar per obrir aquesta peça separada per localitzar a Kanaikine, Nalimov i Zinchenko, que són les tres persones considerades líders de l'organització d'estructura piramidal. Diu també la notícia que, a més d'aquests tres caps als quals el jutge ha citat i que serien a Rússia, l'organització també comptava amb l'ajuda de l'arquitecte Pilar Gimeno, la qual, a més dels projectes de les empreses administrades per Petrov, l'hauria assessorat sobre assumptes financers, immobiliaris i tràmits administratius. Podeu ampliar aquesta notícia a la pàgina 8 del Diari de Girona.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
Un minut i seran 3:15 i seguim aquí al Bon dia, bona hora amb més notícies per explicar-vos. Ens centrem ara en algunes activitats que s'han programat per aquest cap de setmana. En concret, ens situem a diumenge. La plaça Pere Torrent serà l'escenari del tradicional concurs de colles sardanistes. El certamen, que habitualment es duia a terme l'11 de setembre, s'ha avançat una setmana a causa de les manifestacions multitudinàries que sol haver-hi per la Diada. S'hi avaluaran els balladors del Campionat de Catalunya Gran i Veterà i, per últim, la territorial de les comarques gironines, així com colles lliures. L'acte començarà a les 6 de la tarda i la cobla convidada és la Contemporània. Ampliem la informació amb el president de la Unió de Colles Sardanistes de les comarques gironines, Eduard Ayats, bon dia.
Bon dia.
Quantes colles s'han inscrit al concurs?
Tenim inscrites en aquest moment 23 colles.
Ha estat positiu el fet d'avançar el concurs una setmana per no coincidir amb les manifestacions de la Diada?
Home, en aquest moment no es tracta de ser positiu ni no positiu, sinó tan sols que la Diada, doncs, des de fa uns quants anys, doncs, és un dia molt significatiu i llavors la gent, diguéssim, doncs, evidentment està per lo que està i no es pot dedicar al que es dedica. Són les sardanes, m'entens? Vull dir, hi ha multitud d'actes repartits per Catalunya i llavors, evidentment, doncs, com podeu comprendre, la sardana és part de Catalunya, no? Doncs participa en tots aquests aconteixements, no? I per això simplement vàrem canviar la data, diguéssim, en aquests moments. Quan tot sigui, se suposa, d'una altra manera, doncs, llavors doncs crearem la festa com havíem fet abans, no? Que era la Diada, es feia a Lloret. Per les colles sardanistes de Girona, la Diada era a Lloret.
I el fet que hi hagi 23 colles és una bona xifra?
Sí, no, està bé, diguéssim, és una bona xifra, diguéssim, perquè havíem d'adequar les colles i tot a l'espai, no? Llavors, és el que normalment es va mantinguent. Poden ser dues amunt, dues avall, però és la xifra que es remena normalment, no?
I com serà aquest concurs? Com es presenta?
Home, es presenta bé, el temps, que és el principal, marca bé, llavors tot de la resta, doncs, evidentment, tinguent la cobla que tenim, que ja de per si mateixa, vull dir, ja genera, diguéssim, un espectacle afegit, no?, en el concurs, i llavors les colles, doncs, home, pensa que tenim tot un campionat de Catalunya, no?, de categoria gran, el grup A, vull dir que no deixen de ser que tenim les 5 millors colles de Catalunya, sense menysprear les altres, però les que en aquest moment, diguéssim, estan competint per ser qui és la campiona de Catalunya, no? I llavors, diguéssim, tenim el concurs del campionat territorial que l'acompanya. Vull dir, així és, vull dir que el cartell que tenim és bo, no?
Uh-huh. I com s'ha estructurat? Què és el que veurà la gent que no balli però que tingui ganes de veure les sardanes?
Home, la gent el que veurà per començar és un gran espectacle de sardana, que diguéssim és la sardana en el seu exponent màxim, no? Vull dir, és la sardana d'exhibició, diguéssim, és el que per entendre's normalment és el que s'entén la sardana, doncs, en aquell punt d'exhibició, de lluïment, de ben ballada, interpretada, vull dir, per lo que és una colla, no?, de 12 persones, no?, 6 parelles. Uh-huh. Vull dir que és la sardana, aviam, la sardana, una cosa és la sardana que ballem tots en les places i això, i aquí és, doncs, és el màxim exponent de la sardana, no?, el que implica, doncs, que és el savoir-faire, que diuen, d'una activitat, no?, aquí és on tothom, diguéssim, hi desenvolupa el seu màxim exponent, saps?
Uh-huh. I hi ha alguna colla favorita de les que lluiten per aquest campionat de Catalunya?
Home, favorites són les 5, perquè el sol fet d'arribar aquí ja implica, doncs, que han hagut de passar referents eliminatòries, no? I estan en aquest punt. Quan s'acabi sabrem quina és la campiona. En el moment de sortir totes són bones, perquè pensa que totes deixen tot el seu potencial a la plaça, vull dir, per tant, totes intenten fer-ho el màxim millor.
Doncs veurem quina és finalment la que ho fa millor, almenys aquí a Lloret.
Com a mínim a Lloret, exacte.
Sí.
En quedarà una que quedarà campiona d'aquest, però no deixa de ser que el campionat continua, però bueno, ja es va marcant tendència, també, ja, no en queden tants campionats.
Doncs veurem com va, com a mínim, aquest diumenge aquí a Lloret. Comentàvem que la cobla convidada és la Contemporània, és una cobla que té un tret una mica molt característic seu, diferent a d'altres cobles. Tu mateix has dit que ofereixen un espectacle absolut. Parla'ns d'aquesta cobla, per què crida tant l'atenció?
Home, aviam, jo penso que com a cobla, diguéssim, en aquest moment, com a cobla, totes són bones, perquè la veritat tenim un gran potencial en cobles. El que passa és que aquesta s'ha pogut trobar un fil conductor, no?, que la fa lligar amb la gent jove. Aviam si ens entenem, és una cobla que dona a participar. Fent lo mateix, no?, dona a participar. I d'aquesta manera, doncs, és un afegit que té la sardana que surt d'allò de l'enclaustrament aquell que sempre està de la copla en allà quiets tocant i d'allò, ja, sense ell, sense menysprear la sardana, doncs li han donat un tom. I jo em penso que, vull dir, ja, les coses no són, no hi ha res, allò de dir normes escrites o on hem de defugir del que potser semblen que són normes escrites com han de ser les coses. Jo penso que les coses les hem d'anar fent, doncs, en el moment que toquen i quan toquen, no?
I fan, per tant, un espectacle que atrau més al públic jove, en general.
Home, personalment t'haig de dir que sí. Jo, aviam, allà on són ells, llamen l'atenció del públic jove i també, diguéssim, posen a l'expectativa el públic més gran, perquè surt de lo normal, no? Sense fer, aviam, surt de lo normal sense menysprear la sardana. Cuidado, vull dir que és allò buscar aquell equilibri entre una cosa i l'altra, no?
I, precisament, com està aquest relleu generacional? Hi ha força colles de balladors joves o costa?
Home, aviam, en aquests moments, diguéssim, de colles n'hi ha. Costa més per una senzilla raó, perquè, diguéssim, la gent té molta opció de diversió, de fer coses, i llavors, evidentment, la mainada depèn de per si mateix molt dels pares, no? Estem parlant de la mainada jove, no? Petits. Clar, llavors, diguéssim, la mainada no és el fet d'entrar o no entrar, el fet és que, diguéssim, els pares, doncs, evidentment, com és molt normal, doncs la gent es mou. Llavors, què passa? Que no hi ha el condicionant aquell de dir, aviam, durant la setmana ja els hi va bé a molts pares que hi hagi cursets de sardanes i... Però, esclar, el problema quan arriba el cap de setmana, i jo ho entenc, i ho entenem, la gent també vol la seva vida, no? I muntar-se i anar aquí, anar allà, anar a veure això, anar a veure l'altre, esclar, diguéssim, ja s'ha d'anar seguint oferta, vull dir, els temps són els que tens, tothom té mobilitat, vull dir, diguéssim, la gent no necessita de moltes coses per moure's, mentre tingui els seus mitjans, ell ja s'organitza el seu dia, no? I així està, diguéssim, no és que hi hagi ni més ni menys, sinó que les coses són diferents, no?
Doncs, en tot cas, esperem que vagi molt bé aquí a Lloret el concurs que es fa tradicionalment per la Diada des de fa un temps, doncs en un altre dia, per no coincidir amb les manifestacions multitudinàries. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la plaça Pere Torrent. Eduard Ayats, president de la Unió de Colles Sardanistes de les Comarques Gironines, moltíssimes gràcies per compartir tota aquesta informació i el que deia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem veure'ns diumenge.
Doncs allà ens trobem tots. Molt bon dia.
Molt bé, gràcies.
Bon dia, bona hora.
7 minuts i seran les 9 i ens ocupem d'altres qüestions. Aquest cap de setmana Lloret acollirà el Festival de Música Electrònica anomenat Zoom Tribut 2016. És un festival que vol retre homenatge al famós local d'oci nocturn que porta el mateix nom i es durà a terme els dies 3 i 4 de setembre.
La sala Zoom va obrir les seves portes el juny del 1998 a Lloret de Mar. Va ser considerat com un dels locals més innovadors perquè en el seu moment va apostar per la difusió de la música electrònica. Tot i l'èxit, l'espai va tancar les portes al setembre de 2010. Ara, després de 6 anys de la clausura, es vol recuperar la dimensió i la cultura que va impulsar.
L'escenari de Zoom Tribut 2016 estarà ubicat al Sundance, a l'Avinguda Vila de Blanes. El festival començarà el dissabte a les 10 del matí i posarà punt i final l'endemà a les 12 de la nit. Per tant, es podran escoltar prop de 40 hores de música electrònica sense interrupcions.
A banda de l'oferta musical, el festival es complementarà amb un servei de restauració a través de food trucks, és a dir, furgonetes d'estil americà especialitzades en un tipus de gastronomia.
Per saber més detalls d'aquesta primera edició del Zoom Tribut 2016, tenim al telèfon el director artístic del certamen, Sergi Ribó. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com neix la idea de crear aquest festival, el Zoom Tribut?
Bé, la idea sorgeix d'una gent d'aquí de Lloret, que tenen un grup que es diu Alter Culture, que és una productora. Aquestes persones, en Francesc concretament, ella venia molt pel local, era un bon client d'allà i bueno, són gent que disfrutava molt i que gaudia molt de la música, de l'oferta musical que proposàvem en el local. Aleshores, el local quan va tancar es va crear un gran buit, un sector molt ampli de persones que realment se l'ha trobat molt a faltar, i aquest xicot, doncs, en Francesc, es va posar en contacte amb nosaltres per fer-nos aquesta proposta de fer un esdeveniment en retre homenatge i fer com un tribut, com diu el nom, no? Una cosa pues, que ha significat molt i ha aportat molt a moltíssims de nosaltres.
Dèiem que seran 40 hores de música sense parar. Com s'ha organitzat?
Bé, són 40 hores, sí, avui dia pues, no és fàcil fer una cosa d'aquesta magnitud. Comença tot el que és el dia, el dissabte al matí. Abans de tot això, permeteu que comenti que hi ha hagut aquí uns canvis. Hem hagut de fer uns canvis perquè han sorgit uns contratemps aliens a la nostra voluntat i a l'organització per part de Alter Culture i de Zoom Club, que ens hem vist obligats a canviar la localització de l'esdeveniment i a fer uns petits reajustaments també. Aleshores, en comptes de fer-ho aquí on dèieu del Sundance, com estava previst fins ahir a les 3 de la tarda, ho havíem previst fer-ho en aquest lloc, ho passarem a fer a el que era l'antic Desigual.
Sí.
Que té les mateixes característiques que el que té el Sundance, i la localització nocturna també serà la mateixa discoteca, l'antic Desigual, que ara actualment es diu Shanti. Aleshores, han sorgit uns imprevistos de darrera hora que ens han fet trontollar gairebé, ens fan cancel·lar l'esdeveniment, però al final ho hem pogut salvar-ho i podem seguir amb tot com estava previst.
I on està ubicat l'antic Desigual?
El Sundance, el Shanti, està ubicat a la carretera nacional 2, al quilòmetre 673 de Santa Susana.
I en tot cas es farà allà, però l'estructura entenem que és la mateixa, 40 hores de música sense parar.
Exactament. L'única cosa que ha variat, perquè han fet una reestructuració, aquest lloc té el mateix espai a l'aire lliure, amb gespa natural, amb una piscina fantàstica també, i té un espai per acollir pues, totes les persones que estaven programades que poguessin venir a l'esdeveniment. I al mateix temps, una de les facilitats que ens comporta tot això és que no cal que ens desplacem per anar a la localització de nocturna, perquè allà mateixa tenim la mateixa sala totalment acondicionada i ben equipada per dur a terme pues, la programació nocturna. O sigui que no, ni llançadores com teníem previstes, ni la gent agafa els cotxes, ni res. O sigui, ho tenim tot al mateix lloc i això ens seguirà, doncs, tal com ho teníem tot previst. L'única variació és que hi ha un artista, resident del Tresor de Berlín, en JC, que no podrà assistir degut a aquesta reestructuració que hem hagut de fer. Simplement això.
I quantes persones es preveu que vinguin al festival?
Home, calculem per les entrades que tenim venudes i els feedbacks que anem tenint, així d'entrada, per fer la primera edició prevista, calculem que entre unes 300, 400 persones, si arribéssim a les 500, seria fantàstic.
Déu-n'hi-do quantes persones. Què cal fer per comprar l'entrada i poder venir?
Bueno, ja tenim les pàgines del Facebook. A través del Facebook d'Alter Culture es pot arribar a l'esdeveniment Zoom Tribute, i també a través de la nostra pàgina web, que és www.zoomtribute.com. Aquí hi ha tota la informació pertinent amb tots els artistes, amb totes les bios dels artistes, amb es poden escoltar sets dels artistes i les seves produccions pròpies també, la informació de les localitzacions, i en aquí també es poden comprar les entrades online.
I preu de l'entrada?
El preu d'entrada són 20 euros amb tot el pack complet, que són els 3 dies, i després sense consumició, i si es vol una consumició doncs s'han d'afegir 3 euros. I els preus també de les begudes, les consumicions són molt populars, són 3, 4, 6 i 7 euros, depenent de si és un refresc, una cervesa, un combinat o un combinat amb el Red Bull. Simplement. Ja, a la mateixa guixeta també es poden comprar les entrades.
Uh-huh.
Que també la gent ho té molt fàcil.
Doncs un cap de setmana molt complet de música, que entenem que la intenció seria seguir-ho fent en els propers anys, no?
Sí, bueno, quan ens vam... va sorgir aquesta proposta inicial, doncs vam comentar-ho. Per què no fer un festival aquí a la Costa Brava de música electrònica cada any, que porti aquest nom, o una continuïtat d'alguna manera diferent, doncs aportant això als artistes i productors que puguin enriquir-nos més i nosaltres poder seguir gaudint. Ja que no tenim el Zoom cada cap de setmana com l'havíem tingut, doncs un cop a l'any doncs fer un esdeveniment d'un caire ja més important. Anar creixent i anar podent recordar aquests moments que ens va aportar, com explicava abans, a molts i moltes de nosaltres, no?
Doncs esperem que vagi molt bé, com a mínim, aquesta primera edició i que n'anem parlant durant els propers anys aquí a la ràdio de Lloret. Sergi Ribó, director artístic del nou festival Zoom Tribut 2016. Esperem això, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies també a tots els oients per haver estat amb nosaltres un dia més. Fins demà a les 8 en punt.